Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Laura Polo Dalfó. La Marea Pensionista ha rebutjat la proposta del govern espanyol d'ampliar el càlcul de les pensions i triar-ne els 28 millors anys. L'entitat ha assegurat que la reforma que planteja l'executiu només té l'objectiu de reduir les futures prestacions a través de reformes. La proposta del govern en concret és ampliar dels 25 als 30 anys i que cadascú escull els 28 que més li convinguin. Amb tot, els pensionistes proposen que es retorni al període de càlcul de 15 anys, tal com es feia abans de la reforma del 2011. Així mateix, Marea Pensionista critica que la reforma es pretengui fer sense passar pel Congrés dels Diputats. Entre les demandes hi ha també un augment de les prestacions i acabar amb la bretxa de gènere que asseguren que s'agreujarà amb la proposta que fa el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá. I en política europea, Pedro Sánchez ha xifrat en 2.500 milions d'euros la inversió per construir la canonada d'hidrogen verd entre Barcelona i Marsella. El que s'ha batejat com H2Med, que substitueix el projecte del MidCat, s'ha de tancar avui en la cimera euromediterrània que se celebra a Alacant. El president del govern espanyol ha tret pit del projecte, que serà el primer que transportarà exclusivament hidrogen verd.
Va ser el primer gran corredor de l'hidrógeno de la Unió Europea. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año.
Espanya, Portugal i França es reuniran amb la Comissió Europea i presentaran el projecte a Brussel·les abans del 15 de desembre per rebre els fons europeus per subvencionar la meitat d'aquest projecte. I en economia, el preu de l'habitatge ha pujat un 8% entre juliol i setembre a Catalunya. Això suposa 9 dècimes més que el trimestre passat. Segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, és l'increment més elevat dels últims 4 anys. En canvi, la taxa a tot l'Estat ha reculat 4 dècimes per la moderació del preu dels pisos d'obra nova. Per comunitats autònomes on hi ha hagut un increment més important d'aquests preus ha estat a les Illes Balears amb gairebé un 11%, també Andalusia i Ceuta al voltant del 10%. I per tipus d'habitatge, els pisos que més s'han encarit han estat els de segona mà i d'obra nova ha pujat només un 1% respecte al trimestre anterior. Canviant de tema, una delegació lleidatana amb personal sanitari d'assistència primària s'ha desplaçat aquesta setmana fins als campaments saharauis per desenvolupar un projecte de suport i ajuda mèdica a la població local. El grup està format per 4 metges, un fisioterapeuta, 4 infermeres i 6 estudiants d'infermeria de la Universitat de Lleida. A banda de feines d'assistència, també hi ha hagut donació de material sanitari, tallers de formació i intercanvi de coneixements amb sanitaris saharauis. Més coses, Bad Bunny ha anunciat que plega durant un any per descansar física i emocionalment. El cantant més escoltat a Spotify ho ha anunciat en una entrevista a la revista Billboard. El porto-riqueny ha explicat que el 2023 se'l vol prendre per ell, per cuidar-se i per celebrar els seus èxits. Al maig, Bad Bunny va publicar Un verano sin ti, va guanyar un premi Grammy llatí a la categoria de millor àlbum de música urbana i es va convertir en el primer disc llatí nominat a la categoria d'àlbum de l'any dels Grammy. I en els esports, en marxa el primer partit dels quarts de final del Mundial de Qatar, Croàcia contra Brasil. Al descans hi ha empat a 0, tot i que les ocasions dels equips han tingut força ocasions els dos equips per marcar. Veurem com continua el segon temps. A les 8 del vespre, l'Argentina de Leo Messi juga contra els Països Baixos per aconseguir una plaça a la semifinal i demà dissabte torna el Marroc, que va eliminar la selecció espanyola i jugarà contra Portugal, que al seu torn va golejar Suïssa, i també dissabte, però al vespre, duel entre Anglaterra i França. I Gavi, Pedri, Jordi Alba i Sergio Busquets han fet pinya amb Luis Enrique en el seu adeu com a seleccionador espanyol. Els internacionals blaugranes li han dedicat afectuosos missatges de comiat i agraïment a les xarxes socials, i és que la Federació Espanyola de Futbol ha decidit aquest dijous no renovar el contracte a l'Asturià després de la derrota contra el Marroc en els vuitens del Mundial. El seu substitut serà Luis de la Fuente, actual tècnic de l'equip sub-21. I en bàsquet, avui juga el Barça contra Lyon Bielorban en la vuitena jornada de l'Eurolliga, un partit en què Mirotic torna al Palau després de 5 mesos de baixa i una derrota contra l'Obradoiro dissabte passat. Un partit que en principi ha de ser fàcil per la superioritat dels blaugranes per sobre els francesos en la classificació. Tercers contra 17ens. Però aquest dijous, per exemple, hi ha hagut sorpresa, ja que el Real Madrid ha caigut contra el Mónaco després de la pròrroga per 94-95. I pel que fa al femení, també sorpresa, ja que l'Uni Girona, que portava només una derrota, ha perdut contra el Miskolc, 58-64. Un equip hongarès que només portava una victòria. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 6.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Radio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua musical, a la que ens acostem quan arriba el cap de setmana, ens porta avui a escoltar un dels cantants llatinoamericans més celebrats en els últims anys.
Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos.
L'aigua musical.
Estem escoltant el colombià Juanes, que tot i que molts es pensen que no té una altra cançó al repertori que aquella de la camisa negra, ves per on, una de les seves cançons parla de gotes d'aigua dolça.
Quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil. El corazón roca que me hace mude ante el dolor, gotas de agua dulce. Rayo de sol, lo que yo siento por ti es amor.
A través de l'aigua, ens ha portat fins a Colòmbia i escoltar Juanes, Gotas de Agua Dulce, una de les seves cançons més desconegudes per nosaltres, però que avui ens ha anat la mar de bé per acabar la setmana amb l'aigua com a protagonista.
És lo que siento por ti. És lo que siento por ti.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I després d'aquesta petita pausa per repostar, segueixes escoltant el bo i millor de la caravana a Ràdio Estel.
Òpera rock a la caravana de Ràdio Estel.
Ja ho sabeu que acabem el programa d'aquesta manera.
clàssica, contemporània...
No ho sé com dir-ho, però m'agrada. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Gràcies per ser nosaltres un dilluns més.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Què tal?
Què ens portes avui?
Doncs, bueno, avui parlarem de la que és probablement l'òpera més representada de la història.
Clar, ara t'ho deia, ens portes hits, però
sí,
vaja.
Sí, sí, sí.
Del Sant Campanar.
M'agrada, m'agrada.
No, està bé, està bé, està bé.
Fixa't, eh? Tant és així que diuen, jo no sé si és veritat o no, que no passa un sol dia a la vida sense que s'estigui representant en algun lloc del món.
Home, si és així, és l'òpera més representada, seguríssim.
Sí, jo crec que sí.
Home,
sí. Jo crec que sí. Sí, sí, sí.
Clàssic. Que maco. Mira, ara estava escoltant aquesta cançó perquè la nostàlgia, i em transportava a casa el meu avi, que escoltava òpera sempre, i escoltava molt aquesta òpera. La Traviada estem parlant, eh?
Correcte.
I sempre deia el meu avi, és que l'òpera s'ha d'escoltar a todo moment, si no...
No puc estar més d'acord.
Sí,
has de deixar que t'empapi per dins. A tot, hòstia, jo em poso els cascos a tope. I luego la piel de gallina, sí, lagrimones como kiwi. Sí, la música s'ha de sentir. Jo penso que sí. Home, clar, imagina't, orquestres sinfòniques, cors de 200 persones... Tot, hòstia. Estic d'acord amb el teu avi 100%.
Va, tira milles, que ens portaves, com deia,
vinga,
la Traviata.
Som-hi. Doncs correcte, el dia 6 de març del 1853, a la Fenice de Venècia, sona un estrepitosíssim fracàs que ompliria els diaris de tota Itàlia. Sí, sí senyor, sí senyor. L'estrena d'aquesta obra va ser un absolut fracàs. Per què et preguntaràs? Doncs perquè va ser tan contemporània que el públic es va sentir ofès en veure's no només reflectit, sinó també criticat dalt de l'escenari.
Això no agrada.
Això no agrada, això no agrada. Que algú et senyali els defectes, diguem, no agrada a ningú. I a la gent d'aquella època, ja que parlàvem l'altre dia, que eren tots no sé snobs, menys encara.
Clar.
Bé, doncs, per què he volgut començar amb aquest hit? Una, la primera, perquè Verdi era un absolut geni en la música de cor. De coro, ¿vale? De coral. Em sembla una cosa meravellosa, piel de gallina sempre, és un personatge més. No està de relleno perquè respirin els cantants. No, no, no. Estan ahí pa...
Són protes, eh? Gairebé.
Sí, 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 senyor, sí, senyor. I la segona, perquè mira, així ens el traiem de sobre, eh? Perquè és la part més alegre, més brillant, i jo vull endinsar-me en el drama, en la crítica social, en tota aquesta història,
sisplau,
que és ben potent, ben potent. Aleshores, què passa amb la Traviata? Doncs que, sens dubte, va marcar un abans i un després absolut en el món de la música. Per què? Va triar tres elements, Verdi, de la societat, que l'envoltava, diguem, per ser profundament crític i brutalment incisiu. Vale? Per començar, la protagonista és real, absolutament real, i contemporània als seus espectadors. Es tracta de Marie Duplessis, una cortesana de París.
Punxem, eh?
Sí, endavant, endavant, sisplau. Aquesta mateixa Marie Duplessis va ser la que va inspirar la novel·la d'Alexandre Dumas, La dama de les camèlies, que per cert va ser amant seva, també, d'ahir la inspiració.
Sí?
I list, i bueno, un largo etcètera, que no acabaríem mai. Qüestió, mentre Dumas posa el focus en el protagonista masculí, no quiero decir por qué, ahí está, Verdi se centra en ella. Vale? Posa el focus en ella i no fa que sigui una dona fràgil, lànguida, depressiva.
No.
La presenta com una dona independent, decidida, valenta i amb una vida completament resolta gràcies a la seva feina i la seva determinació.
Avançat, Verdi, eh?
Increïble. Això és únic. És posar dalt d'un escenari una cortesana, que a sobre és independent, que a sobre és la reina de la fiesta, i el que més encara, és bona gent. Lo cual el públic es va quedar de... No sé si esta persona me cae bien, no sé qué hacer como público de ante esta situación. D'acord? dèiem, Marie Duplessis, amb tan sols 19 anys, i representava el fruto del deseo del París del 19. T'ho imagina't, una nena de 19 anys, bellíssima, intel·ligent, i a més amb una espècie d'aureola de fragilitat irresistible. La veritat és que no tenia una aureola de fragilitat irresistible, ¿vale? El que passava és que s'estava morint... No, s'estava morint de tuberculosi, això és el que li passava. Però romantitzacions del 19, de... Ai, que bonita, que lànguida, sí. Ai, pobrecita. Bueno, qüestió. El fruto del deseo. Què passa? Que en aquell moment, parlar d'aquesta figura, d'aquest personatge, parlar a dalt d'un escenari de l'anomenada pesta blanca de la tuberculosi, era brutalment trencador. Clar. Imagina't, és com parlar del SIDA als anys 90 o de la Covid a dia d'avui. Ara ja estem més acostumats, però en aquell moment la gent va quedar com, però què fa aquest parlant d'aquesta cosa que s'està morint tothom?
Lleig.
Sí, 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 la gent, mira, primera la prostituta, ara la tuberculosi, però este senyor, què està haciendo? Què està haciendo? I per si fora poc, doncs Verdi va decidir fer una cosa més encara, que era criticar directament la seva pròpia societat. Mira, Marie Duplessis, el personatge real, va morir amb tan sols 23 anys. I fixa't tu que, tot i haver estat una de les personalitats més sonades de tot París, va morir sola, només acompanyada del seu marit protector, un conde Russo.
I
absolutament, i la van deixar en un nicho, en una fossa comun que no li importava a nadie. Re, tothom la venerava i de cop i volta li van donar l'esquena. Què passa? Bueno, al final, gràcies a Déu o no, no ho sé, aquest conte rus va decidir costejar-li un funeral com Déu mana i, sorpresa, sorpresa, mig París estava allà.
Ostres.
Sí, 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 d'entrada feien, no, se n'anava conmigo, ha mort una prostituta, a mi no m'importa. Però de cop, dins d'aquest anonimat, allò es va omplir, que deien les cròniques de l'època, que semblava festa nacional. Imagina't, bueno, la doble moral, la hipocresia, bueno, coses complicades de l'època. Qüestió, Verdi agafa aquesta doble moral i això és el que decideix jutjar i condemnar.
Per tant, Verdi, amb aquesta òpera, no està jutjant cap dels personatges, sinó que et jutja tu com a espectador.
Correcte.
Que bona.
T'està posant un mirall i diu...
Que bona.
Què tal la hipocresia? Què tal els prejudicis? Com ho portes, això?
Sí, sí, deuries... Ara entenc. Ara entenc que deuria sentar malament, això.
Clar, evidentment.
Sí.
Bueno, qüestió que no només va sentar malament, sinó que va sentar fatal. Tant és així que la direcció del teatre va obligar a Verdi a retrasar l'acció 100 anys perquè ningú es pogués sentir identificat per poder continuar endavant amb les representacions.
Vale.
Imagina't. I Verdi dijo, bueno, vale, de acuerdo.
No sé,
bueno,
lo
vale.
Que hay, ¿no?
Lo que hay. Si per sort, paguen... això va durar poquet. Això va durar poquet i ja se'ls va passar la tonteria, diguéssim. Bé, doncs, més enllà de la crítica social i d'aquest mirall que dèiem, que crec, perdona'm, que és igual de vàlid segle XIX que avui...
Sí, tant. Home, això no es perd.
Això no es perd, no hemos aprendido nada, perquè somos un poco basurillas, no passa nada. Bueno, la Traviata, més enllà de tot això, la Traviata, que vol dir l'esgarriada, la que ha perdut el camí, la desencarriada, i el títol, veus que ja porta la crítica
dintre seu.
Doncs és una història... d'amor.
Què em dius ara?
Amor, amor, amor.
Dins de tot això?
Amor. Sí. Però és que és un amor amb majúscules. Saps? L'amor autèntic? Perquè si parlem d'una dona com la Marie Duplessis o la Traviata, la Violetta Valerina, en aquest cas, no és de compra. Ningú pot comprar ni vendre aquest amor. És amor de verdad. Vols conèixer la història?
Sisplau.
D'amor? Doncs escoltem-la una mica.
Felice
ens traslladem a París, on Violetta, que per cert el nom el va triar Verdi per reforçar la idea de la fragilitat de la vida de la nostra prota, ¿vale? Que tot el rato tenim aquesta cosa de que s'està moriendo. Bueno, ella està celebrant una gran festa per la seva aparent recuperació del braç del seu amant, el baró Dufol, ¿vale? Què succeeix? Un dels convidats és Alfredo Germont. Quedeu-vos amb el nom, Alfredo Germont, que serà important.
No s'oblida, eh?
No. Ell és un jove de bona família, un chico bien, ¿vale? Un chico bien, repeinau pa atrás, et fas la idea. I què passa amb Alfredo? Que està perduda i secretament enamorat de Violeta des de fa un any.
Ai, pobret.
No vol ser el seu client, no la vol comprar, no la vol vendre, l'estima, la quiere de verdad. Ho entén, Joan? Amor de verdad.
Que bonic.
És que m'agrada molt l'amor.
No, està bé.
Qüestió, durant la festa, ell decideix fer el pas i declarar-se. I ella, bueno, d'entrada diu que no, que el rebutja, que no, mira, ai, no, mira, yo tengo los sentimientos en desuso, chico.
Si no feia prou llàstima, un any...
No, sí, no, mira, pues mira, l'experiència d'aquesta noia és, mira, a mi no me vengas con rollos, yo soy libre, yo hago mi vida, no, ¿qué me estás contando a mí de l'amor? Però això és bullshit, això és molt millennial, això. És un no quiero, pero sí, pero no. Què vull dir-te? Sí. Perquè, en el fons, l'amor, aquest amor autèntic del que et parlo, és el que ella de debò desitja viure i sentir. Clar, què passa? Per un cantó ella no vol fiar-se, ¿vale? Vol ser lliure, viure la seva vida, le queda poco tiempo en la tierra y no quiere comprometerse. Però imagina't que és entregar-te per ella, entregar-se a l'emoció real. Mira, pell de gallina, el amor de verdad, qué bonito, una qué nena, tan jove. Oh, és molt maco. Bueno, sí, un visionari. És que Verdi era un visionari, molt millennial, eh? Sí, però és no, així. Però és que quiero un novio, però no lo quiero... Veus?
Sí, sí, sí,
19,
tal qual.
21, estamos igual, no hemos aprendido nada.
Igual, igual, igual.
Bueno, i aquí anem a parlar una mica del propi Verdi.
Val.
Vale? Per què? Perquè tornem a les coses de la meva pròpia collita, que deia, no passa nada.
No, no.
Perquè jo penso que Verdi era una persona super, super sensible i molt conscienciada del seu entorn, perquè la seva pròpia vida va ser complicada.
Ui,
però, sí,
què li va
sí,
passar a Verdi?
Sì, bueno, mira, ell neix a Leroncole, que és una població molt petiteta, en un context d'enfrontament social i estratos diverses perquè estem en plenes guerres napoleòniques. Vale? Amb la qual des de petit, 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 ja va haver de buscar-se la vida, ajudar a casa i tot el que toqués.
Desgraciats tots els compositors.
No tots, ja em portaré un que sí? sigui feliç, t'ho prometo.
Segur, eh?
Sí, val, ja val, veuràs, val, val. Ja veuràs.
Quedem amb Verdi, va.
Quedaràs parat. Bé, qüestió. Tenia una vida complicada. I va començar fent de monaguillo, experiència que va sortir bastant malament. No se llevava bien con el clero, Verdi. No, no, perquè el pagaven molt, es distreia molt. Ell volia fer música, ell no volia fer missa. Jo ho entenc, jo ho entenc.
Clar, tan jovenet, què has de dir?
Sí, déjate de hostias que yo quiero tocar el órgano.
Sí, sí, sí.
Qüestió. Per sort, els seus pares, que aquí no té la mala sort de Donizetti, sinó que té uns pares molt sensibles amb la seva circumstància, i s'adonen de que Pepino, que li deien Pepino, de Giuseppe... Pepino, és adorable, Pepino. Bueno, veuen que el Pepino, que més enllà de discutir-se amb el cura, té un talent molt gran per la música i té una gran fascinació. Amb la qual decideixen, per donar-li una formació musical una mica ja professional i acadèmica, enviar-lo a Busseto. Però no tenen ni un duro. Així que el fan arribar a casa d'un sabater, al qual ell li ha de fer d'ajudant. Vale? Ell ha d'ajudar el sabater a canvi d'un llit i de cosetes de menjar. Qüestió, aquest nen de 12 anys fa 6 hores de remaches i costures de zapatos, més 4 hores d'assignatures que li importen un bledo, l'EAC latín, matemàtiques, no li interessaven gens, un estudiant nefast, més, alerta, atenció, 6 hores de música, piano, orga i contrapunt i composició.
Escolta'm, quan dormia aquest noi?
Mai, perquè havia de caminar 5 quilòmetres per arribar a fer les classes i per si fora poc alerta, cuidao, ho feia sense sabates. Perquè només en tenia unes. Home. Unes. I mira que treballava per un sabater.
Pobre Pepino.
Pobre Pepino, se'm trenca el cor. Pura qüestió. Pepino va creixent, es va fent gran i, per sort, com que té un talent privilegiat per la música, de seguida comença a trobar feina, comença a fer de professor, de mestre de capella i comença a guanyar els seus calarons i, quan uno crece, que llega... l'amor.
Ai, t'anava a dir els calés, llavors.
Bueno, no, li va costar, això dels calés li va costar. Llega l'amor perquè ell s'enamora de la filla del seu protector i el seu professor de música. I ella també s'enamora d'ell. I es casen, i són feliços, i és todo muy bonito. Sí, i tienen dos hijos, i se'n van a Milán perquè Verdi pugui començar a triomfar com a compositor.
Ja tot és Verdi, eh? Qui vagi a Milà...
Sí.
Tot és Verdi.
Sí, és així. Bueno, va marcar un abans i un després, és que era un geni. Ja ho veus, ja ho veus. Qüestió, comencen a anar les coses molt bé, estrena la seva primera òpera i comença fins i tot a impressionar a tot el públic del seu voltant. Vale? Però succeeix una cosa aquí fosqueta. Ai. Sí, hi ha aquesta música de mort que esteu sentint ja ens dona una petita pista.
Ui, que esto no va a ir bien.
Sí. Arriba el segon contracte. Verdi està feliç, platòric. Viu en un pis diminut amb la seva dona, amb els seus fills, però tot va bé. Però primer mor el fill petit, d'una malaltia que ningú no sap identificar. Després mor la nena, d'una pneumònia. I finalment, en qüestió de 4 mesos, mor també la seva dona. I Verdi queda sol, destruït amb el... Bueno, com ens quedaríem?
Ah, ves com ha de quedar content, no?
Correcte. Fatal, terrible, terrible. I a partir d'aquest moment es converteix en la personalitat que, si algú ha llegit alguna biografia, és la que ens arriba a dia d'avui. Una persona molt freda, molt antisocial, que no li agrada relacionar-se amb la gent, bastant serio, molt autoexigent, absolutament rígid en les seves idees. Dius, un moment, sentiu la música que estem sentint? Aquesta persona no és possible que sigui tan tancada. És que potser el que pot dir... només ho pot dir a través de la seva música. M'agrada pensar que els compassos aquests que sentim, aquest sentiment tan intens, són les paraules de Verdi que les escriu perquè dir-les pues, fa massa mal.
Que maco el que estàs dient, eh?
Pues, no sé, me gusta.
Traviat, eh?
Sí, tornem, que ara estem aquí todo tristes. I...
Sí, home,
no,
sí.
No, vinga, va, aixequem això una mica, perquè hi ha un moment bonic. Eh?
Sí?
Sí, finalment, Violeta s'entrega els braços de l'amor i ella i Alfredo abandonen París per fugir de les crítiques, del prejudici, del què diran. I tot esto está muy bien, però no funciona. Perquè els prejudicis els troben. I ho fan amb la figura del pare d'Alfredo, Giorgio Germont. Sí, ja, veieu que va mal?
Que es dolen tot.
Sí.
Sí, eh?
I ara que et dirà que no, però sí, tu hazme caso, en mala persona, mala gente, ¿vale? Aquest senyor arriba a casa dels Tortolitos, arriba allà, perquè li da la gana, i bàsicament es dedica a fer xantatge emocional, però a l'oestia, a la pobra Violeta, perquè abandoni a l'Alfredo i que el Germont puguin recuperar o netejar el seu nom o el que sigui. Ah. Bueno, li parla a Violeta, la deixa acollonida, bàsicament.
Pobre Violeta.
Però total, i en su casa, encima, saps? Una cosa horrorosa.
Veus que jo em compadeixo molt, eh? Dic, pobre tothom.
Sí, pobre Verdi, pobre
Violeta. És que tot els hi passa.
És que això és un melodrama, eh?
Val,
avui
val.
Venim a parlar de coses tristes.
Val.
És així. Qüestió, li diu coses terrorífiques. Li parla sobretot dels prejudicis de l'entorn. Li diu, quin futur pot existir entre una prostituta i un noi bé? Tu, nena, què t'has pensat? Perquè què? Quan deixis de ser jove i bonica, què? Què et queda a tu per oferir al meu fill? Què? Vols condemnar a tota una família a la humiliació, a l'ostracisme social, només per una historieta d'amor que no té futur? Això li diu, tu pots creure?
No,
terrible.
És lleig,
en su casa, encima, que nadie l'ha invitat a esta senyora a passar, eh?
Para due.
Oh, molt... Bueno, qüestió, què passa? Que Violeta ve d'on ve? S'ho ha sentit a dir mil vegades. Hi ha un moment terrible on ella comença a pensar i diu, es vero, és veritat, s'ho creu. Es creu aquell senyor... Mira, que mala persona, este hombre, de verdad,
sí, eh?
Que justifiqui aquest senyor fora, eh? No em cau bé aquesta persona fora. Bueno, qüestió. Ella se n'adona que realment està condemnant a la persona que més estima l'ostracisme social, veu que la seva família s'estan anant a orris, i decideix que no és just per Alfredo que ella estigui pagant els delictes, entre cometes, perquè no ha cometido ninguno, d'ella. Qüestió, aquí hay una falta de comunicación brutal porque en vez de sentarse con él y hablarlo, cariño, ha venido tu padre y ha pasado esto. ¿Qué te parece? No, falta de comunicación. Escribe una carta y dice, cariño, me voy. Adiós. Me vuelvo a París. Chao. Te abandono. Hòstia, tu. Comuniqueu-vos, però no, perquè esto es un melodrama. Entonces le escribe una carta, l'amaga, i just es produeix el moment, mira, a mi se me rompe, se me parte el corazón en mil pedazos, perquè just abans de marxar, el mira als ulls i li diu, t'estimo, 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 t'estimo. Escolteu, escolteu. Estima'm. Mira com es trenca la veu.
Estàs esperada, eh?
Dios mío. I li diu, jo sí, t'estimo, nena, què te passa? I no li pot dir, no li pot dir. Amb la qual l'únic que li diu és... t'estimo, estima'm tu a mi igual. I després d'aquest moment, mireu com puja la música. Te quiero, te amo.
T'ho torno a dir, pobreta.
Sí, sí, sí. Mira, ahí viene el ama, mi Alfredo. Ahora viene, escucha, escucha, escucha.
Oh,
Amma mi Alfredo, eh?
Amma me. I saps què és el pitjor? Això s'acaba. Ningú contesta. Ella diu adéu i se'n va corrents perquè no li queda una altra.
Sola, eh?
Sola, sola. Estúpida societat. Maldita sea. No aprendemos nada.
Recorcho-lis.
Ah, no. Bueno, heu vist que la música, evidentment, se't posa la pell de gallina. O sigui, estàs amb ella, pots sentir la seva desesperació. És el que us deia Verdi. Posa el servei, la música al servei de la història d'una forma... Mira, que estem aquí...
No, no, és brutal. És brutal que la música de Verdi, és veritat, parla.
Parla, absolutament. És el que et deia. Jo veo el corazón de Verdi ahí saliendo a borbotones. I, bueno, també és important que sapigueu que no només parla d'aquest sentiment, sinó que aprofita per reivindicar, com hem dit. I és que Verdi va reivindicar, perquè després del que tot jo us he explicat, a aquest senyor la vida li importava tres pepinos.
Sí, eh?
El que diran ja, quan ja has perdido a tu hijo, a tu hija, a tu mujer...
Què más me da?
Me dais todos igual. I Verdi va viure 87 anys.
Home, de vida.
Clar, i penseu que la seva primera dona mor quan ell tenia 32. Li quedava tota una vida. Qüestió, ell va decidir viure una vida bastant transgressora i trobo que la Traviata és una reivindicació de la seva pròpia vida. Perquè ell s'enamora i s'emparella d'una cantant de molt i molt èxit de París. Però què li passa? Ai, de París, d'Itàlia, disculpeu. Què li passa a aquesta dona? Era superfamosa, cantava en tots els teatres, però tenia una situació molt controvertida. Per què? Primera, perquè era soltera. I això, una senyora de 40 soltera en el 19, què és esto? Mal. Segona, havia de mantenir a tota la seva família. Tenia una mare incapacitada i 5 germans. Qüestió, va cantar en tots els teatres d'Itàlia, va acceptar tots els papers que li oferien, evidentment que es cansa la veu pel camí perquè no li quedava un altre. A més, tots els seus amoríos eren absolutament coneguts per tota Itàlia. I què va passar amb aquests amoríos? Doncs que ella va tenir no un, sinó dos, tres fills que va haver de donar en adopció, perquè imagina't, si ja havia de mantenir 6 persones, imagina't 3 fills.
Clar.
Et pots imaginar que la reputació moral i ètica d'aquesta dona era terrible.
Però té, Verdi, té pinta, eh?
Però a Verdi li importava tres pepinos.
Ah.
Aleshores es van ajuntar i van començar a viure junts i ho van fer durant 10 anys sense casar-se i sense donar explicacions absolutament a ningú. Què va succeir? Tota la ciutat de Busseto, que és on vivien, no feien més que jutjar-los, criticar-los i sobretot a ella. Oh, que mujer tan horrible. Així que, si m'ho permeteu, jo veig aquí una reivindicació bona entre la Traviata i la pròpia vida de Verdi.
La Traviata.
Tornem-hi.
Una altra música forta, eh?
Sí. Sentiu aquest murmuri?
Sí.
Perquè ara todo se pone muy chungo y muy mal, d'acord? Sí. L'Alfredo se sent abandonat i es deixa portar per la ràbia, pels gelos, per la ira... Bueno, el seu ego ferit fa que perdi el món de vista. Va cap a París, s'enfronta amb el baró, que és l'amant actual de Violeta, humilia la pobra Violeta colant-se en una festa, la tira pels terres, l'insulta, la menysprea, tot fatal, tot supertrist, un horror. I el pitjor és que ho fa de forma pública, en una festa. I tota aquella gent que al final eren els culpables de que aquella situació estigués passant, van assenyalant a l'Alfredo i... Oh, quin escàndol! Com és possible que estiguis fent això a la pobra, pobra Violeta? Però si sou vosaltres els culpables, maleïts i hipòcrites...
¿Qué me estás contando?
És terrible. Te n'adones? Mira, tenim hipocresia, relacions tòxiques, por, tristesa... Bueno, és que aquest segon acte és... Bueno, espectacular, tu. Ai...
Seguim amb la Traviata, amb la Maria Moronkova, que ens està explicant tota aquesta història apassionadament.
Sí.
Què passa ara?
Llegamos al final. Ja te advierto de que és triste.
No.
Sí.
Pues, dramàtic, jo també.
Sí. S'han abandonat, s'han separat i passa un any. I ens trobem a Violeta sola, arruïnada i a puntet de consumir-se per la tuberculosi. I el cas és que ella ho accepta. Accepta tot el que ha passat en la seva vida breu, però intensa. Sí. s'acomiada del món sense més recança que el seu amor perdut. I és una recança petita, en realitat. I que mira, i després arriba el pare, té remordiments en saber que ella s'està morint i acaba explicant-li tot al seu fill. Li diu, escolta, que ha estat culpa meva, que aquesta dona t'estimava molt. I Alfredo torna a buscar-la, però ja és massa tard. Alfredo arriba i només té temps per demanar disculpes i acomiadar-se. Perquè, Joan, és que l'amor no ho pot tot, per més que a mi m'agradi. Perquè si uno se muere, ¿sabes?
Sí, clar.
Sí. Sí que arriba Alfredo, es troba la Violeta en el seu últim sospir i nosaltres, com a espectadors, només ens queda presenciar en el cor, amb un puny així agafat, el cant de cigne de la Violeta, que està rodejada de tots aquells que en un moment li van donar l'esquena i, al igual que li va passar a Marie Duplessis, mor sola, rodejada d'aquella gent que la va abandonar en vida.
Quina història, Maria, quina òpera que ens has portat avui, una de les grans, La Traviata, sí. Un dels grans, Giuseppe Verdi.
Sí, senyor.
Peppino.
Peppino!
Pobret. Ens portaves, però, una peça per acomiadar-nos.
Sí, per suposat. És aquest final. Saps que t'he dit que Violeta ho accepta tot, d'una forma com molt resignada? I és que quan arriba Alfredo li diu, recorda'm, i si trobes algú, casa't, sigues feliç, però, eps, parla-li de mi. Parla-li de mi, de qui era jo. I així s'acomiada. Digna, valenta i amb amor. Amor de veritat.
Jo no sé si tan digna, però m'acomiado. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Moltíssimes gràcies,
moltíssimes
de veritat.
Moltíssimes gràcies a tu.
Ai, l'òpera.
Ràdio Estel.
Això és una cançó d'amor.
Julen, un dels artistes revelació d'aquest 2022, amb el seu primer hit, Una cançó, presenta ara el seu nou senzill, M'he enamorat, títol que forma part del seu primer disc d'estudi, Caiguda lliure.
M'he enamorat de tu, t'ho puc dir de més maneres.
Julen, M'he enamorat. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta és la primera falca de ràdio, feta amb batecs reals, de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tornem a fer avui la parada solidària i, per tant, ens toca parar motors i escoltar la història d'una lluita que conviu entre nosaltres. Mireu, aquesta setmana escoltem la realitat dels venedors ambulants o manters, els famosos top manta, que en diem pel carrer, eh? Per explicar-nos-ho, tenim amb nosaltres a Lamin Sar, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre de la marca Top Manta, una marca de roba que es presenta amb la frase roba legal feta per persones il·legals. Lamin Sar, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lamin, tu eres originario del Senegal, eh?
Sí.
Cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo llegas a España, cómo llegas a Barcelona?
Bueno, yo estoy aquí desde 2006 y he pasado por el mar con los caicos, como muchos de mis compañeros que han llegado aquí en 2006. Uh-huh. Y después de salir que pasar en el calabozo en la Policía Nacional y ir en el juicio que te juzgan por cruzar la frontera. Y luego me mandaron en un CIE. Y después de estar unos 40 días en el CIE, me dieron la libertad y he llegado, venido en Barcelona.
Uh-huh. Un viaje, Lamine, que dura dura 11 días en alta mar, ¿eh?
Sí, un viaje arriesgado que puede durar 11 hasta un mes en alta mar.
He leído en una entrevista, Lamine, que en la Asociación para el Refugio Casa Nostra, Casa Vostra, solías decir, lo que sufrimos en nuestro país es más duro que lo que afrontamos en el mar.
Sí, porque cada persona lo que quiere es dignidad. Es esta dignidad que empuja a muchísimos jóvenes que ya quieren apoyar a su familia y no ven ningún remedio porque están asfixiados por el sistema capitalista, asfixiados por la explotación, la expolición, la explotación de recursos naturales, los contratos de pesca que los gobiernos tienen con nuestros gobiernos corruptos. Por eso que agrave la dificultad y las oportunidades de muchos jóvenes que están estudiando o trabajando, haciendo formación, no tienen esperanza que este trabajo, esta formación que van a hacer, le va a servir en su vida para ganar para ganar su salario en su vida. Por eso que muchísimas que no quieren ver su familia cada día sin poder hacer nada, lo que prefieren es coger el desierto o el mar para poder llegar en Europa y cambiar, buscar oportunidades y apoyar a su familia.
Lamine, nosotros seguimos hablando con otra de las personas que ha venido a contarnos todo lo que significa no solo llegar a Barcelona, no solo llegar a España, sino ser una de estas personas. Vosotros decís, ¿no?, hacemos ropa legal hecha por personas ilegales. Pues bien, tenemos otra persona en el estudio que nos lo contará todo antes, pero quiero preguntarte, ¿qué es el Sindicato Popular de Abanadors Ambulants de Barcelona?
Bueno, el sindicato son unas personas que están excluidos de todo el sistema social, sistema laboral y sistema sanitario. Y esas personas, la única opción que le quedaba es vender en la calle. Uh-huh. Y vendiendo en la calle, encontrar todos los obstáculos que encontramos sobre el racismo social, institucional y la persecución policial y todo, hemos decidido formar este sindicato para luchar por nuestros derechos y también desmentir todos los prejuicios que tenía la gente tenía hacia nosotros y todo lo que muchos medios de comunicación y políticos decían sobre nosotros.
Ara en parlarem de tot plegat. Lamine Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre de la marca Tom Manta. Muchísimas gracias por estar hoy en Radio Estel con nosotros en la caravana.
Gracias a usted.
Volíem seguir parlant-ne de tot plegat i és per això que tenim un altre dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, també membre de la marca Tom Manta, Dauda Dieye. No sé si lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, está bien.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por venir hoy a Radio Estel. Le preguntaba a tu compañero Lamine, ¿cómo llego a España? ¿Cómo llego a Barcelona? Quiero hacerte a ti la misma pregunta.
Vale, sin problema. Yo llego aquí en 2006. Uh-huh. Llego a una patera. En Canarias, una que se llama... El centro que estaba se llama Olla Fría en el Santa Cruz, de uh-huh. Tenerife. Estaba en Tenerife. Estuve en CIE 40 días.
¿40 días en un CIE?
Sí, 40 días en un CIE. Faltaba una semana para cumplirlo o algo así. Se llegó el ministro del Interior. Aquella momento era Rural Cava. Bueno, yo ese día, no sé, yo era un niño, no sabía nada, pero cuando veía a los policías y la gente cómo nos trataron, cuando cambiaron las cosas, y digo los chicos, si no es el presidente, es algo muy importante, no sé quién es, pero alguien va a venir. Porque ellos ponían los uniformes, limpiaron todo, nos obligaron a limpiar todo, y cambiaron la comida, y nos ponieron recién de llegar, lo ponían atrás, los que son nuevos lo ponían delante, porque, bueno, ya llevamos tiempo uh-huh. allí y estamos perfectos, casi más o menos, puedes decir perfecto. y miércoles hubo una martes. Y dije el viernes 80 personas van a ir en España. Bueno, cuando dice 80, yo digo a mis compañeros, yo me voy. Y me dije, ¿cómo lo sabes? Digo, bueno, yo no sé mi nombre, ellos no saben mi nombre quizás, pero yo tengo un número 48. Y si tengo 48, pues no puedo parar los 50, no puedo pasarme. Y empezaron, todo el mundo empezaron a mirar su etiqueta y todo. Y dije, ah, vale, tienes razón. Y el día siguiente nos llevaron un coche de policía, vinieron y ponieron dentro un coche pintada con vidra negra y todo. Que no veíamos fuera. Quizás podríamos ver fuera, pero las que están fuera no lo podían ver. Y incluso nos llevaron hasta un aeropuerto. No era aeropuerto principal, sino aeropuerto militar. Uh-huh. Y nos llevaron un avión que llevaba 45, algo así, de personas. Y es de militar, avión muy pequeño. Bueno, me asustó mucho porque es la primera vez en mi vida que me subo en un avión. Pero bueno, uno me dice, ¿por qué te asustas? Digo, no lo sé. Me dice, pues la patria es más peligrosa que este y ahora te asustas. Digo, bueno, es diferente. Porque aquella mujer sabía dónde me iba a subir, pero a ese no lo sé.
Dauda, ahora nos contabas, yo sabía que me iba a ir porque miré mi etiqueta. ¿En alguna ocasión te has sentido más un número que una persona?
Bueno, cuando estaba en el CIE me sentía un número más que una persona porque... Todo el rato nadie sabía mi nombre, solamente me decían número 35, número 35. Y yo, bueno, le pillo entendiendo, en aquel momento no entendía nada, pero 35 sí que le pillo, porque como dicen 35 todos los días, y ya sé que soy 35. Así que yo no tenía nombre, ellos nunca me dijeron mi nombre, porque quizás que no lo saben, quizás que no llegaron a decirle cómo me llamo. Y incluso los policías hicieron mi nombre, se equivocaron con mi nombre. Y yo lo entendí porque como hablaba mi dialecto y un poquito de francés, y como hablo muy rápido y digo Dauda, ellos escriben Daura.
Daura.
Sí, con
R.
Con R en al final. Y vale. Y yo no sabía cómo poder quitarlo ni nada. Pero en 2010, cuando tenía que solicitar papel, fui a la policía para poner mi huella y me dicen, bueno, tú no te llamas así. Y digo, ¿cómo que no me llamo así? Pero aquí ponen Daura. Y dijo, ah, sí, ya lo sé. Y ellos se equivocaron y me dijeron, dame 10 minutos, tenemos que llamar allí, ver si es correcto o no. Y sacaron mi foto muy antigua. Yo me sorprendió mucho cuando cada vez que veo esa foto, que era 2006, 2007, y era 2006, y le dije, vale, ese soy yo. Y después le explico y me dijeron, vale, vamos a llamarle para que lo modifiquen. Y llamaron y lo modificaron.
Dado de llegas a Barcelona, ¿y qué pasa?
Cuando llegué en Barcelona era algo muy diferente de mi vida, porque yo estaba en un centro aquí en Barcelona. Única cosa que me recuerdo es Sagrada Familia, porque el nombre sí me quedaba en mi mente. Uh-huh. Y estábamos en un hostal y me dijeron que aquí tenés solamente 15 días para buscar un miembro de la familia o alguien que te pueda buscar o lo que sea, pero no puedes seguir aquí. Y empezando a llamar a mi madre de Senegal y me dije, no te preocupes, hay un primo suyo que vive en Barcelona y te paso su número y le llamas. Y le llamé y me dije, yo vivo en Terrassa. Y le hablaba con el trabajador social y me dije, no te preocupes, y te llevaremos en la estación y te damos algo de dinero y te vas. Y me dieron 35 euros después del billete. Y me fui. Cuando llego en la casa, bueno, me sentía aliviado porque ya sé que ninguna policía está atrás de mí, nadie me está vigilando ni nada, estoy libre de verdad. Y cogí el 5 euros y le compro una tarjeta de crédito para poder llamar a mi familia diciendo que ya llegó. Y me falta 30. Y el día siguiente le dijo, yo quiero ir a trabajar. Le dijo, aquí no puedes trabajar sin papel. Le dijo, ¿cómo es que no puedes trabajar sin papel? Porque no entendía nada de esas cosas.
Claro, porque en España no puedes trabajar sin papeles, pero no puedes tener papeles si no trabajas.
Si no trabajas, ¿no? Sí. Eso a veces mucha gente no lo entiende. Uh-huh. Y yo, bueno, empezando le dije, vale, entonces, ¿qué hago? Y me dicen, las gente están vendiendo en la calle. Le dijo, bueno, yo hago lo que hace todo el mundo. Y aquel momento no es como ahora que vendemos camisetas, zapatos y esas cosas. Aquel momento lo que vendíamos era película y música. aquel momento también había más DVD, el radio, en los coches tenían el radio CD y todo. Uh-huh. Aquel momento yo vendía eso. Y todos los días salía a vender películas de música, películas de música. Me costaba mucho porque no entendía el idioma. Pero lo que pillaba primero es los precios. Vale, una 3, 2, 5, así que le pillo más rápido.
¿Cuál es la situación o la vida de los vendedores ambulantes de Cataluña?
Muy horrible, de verdad. Imagínate, desde 2006 hasta 2022, nada ha cambiado. Porque yo me recuerdo, yo dejé de vender porque en aquel momento yo era un niño y muy cabezota también. Me daba igual dormir en calabazo o dormir en casa. Lo que, el único cosa que necesitaba es vender. Cualquier rincón que pueda poner, lo ponía. Había una calle que lo ponía, los dueños de la tienda eran mis amigos. Me conocían porque todos los días estoy allí. Y sus hijos siempre venían y me dijeron, regálame una película de los dibujos animados y unas. También a veces regalaba a algunos, hablaban y pasaba bien. Pero una policía me pilló y no dejaba de perseguirme. Todos los días están encima de mí. A veces se quita su gorra entrando en la gente para pillarme. Pero el día que me pilló, lo más horrible es la primera vez que una policía me pilló, me puso a llorar. Porque era algo que me sorprendió. Estaba hablando de teléfono, no tenía mercancía ni nada. Y se llegó a pillarme. Y le dijo, no es mío, yo no vendo, estoy hablando de teléfono. Me dije, me da igual, todo el mundo se ocurre y tú no quieres hacerlo porque me estás chuleando. Le dijo, no, señor, no es así. Empecé a explicarle, me dije, te voy a llevar. Le dijo, tú no puedes llevar. Y me dije, sí. Le dijo, no vas a llevar a ninguna parte. Estábamos allí como media hora, una hora, algo así, discutiendo, te llevo, no me llevas. Y después llegó como 7 coches de policía. Y me asustó bastante. 7.
7 coches de policía solo para ti.
Solo para mí. Y en aquel momento yo era un niño, muy chiquitín también. Eso es lo que me puso a llorar. Digo, wow, ¿soy criminal o qué? Pero la gente de allí, los ciudadanos y ciudadanas de allí, me defendió bastante. Y eso me llegó en mi alma, de verdad, porque todo el mundo salieron y empezaron a gritar los policías. Y le dijeron, policía, racista, fuera, tal, tal. Ellos se pusieron más enfadados, porque como que los ciudadanos me estaban defendiendo y el señor me llevó.
¿Crees que somos una sociedad racista?
Bueno, social racista, no digo social racista, porque no me gusta generar las cosas a todo el mundo. Le digo a los compañeros siempre, no tenemos que generalizar las cosas. Porque donde te vas, vas a encontrar a alguien bueno. Donde te vas a encontrar a alguien muy empática, muy, muy, muy cariñosa y muy, muy buena persona. Pero en el otro lado vas a encontrar a alguien mucho peor, que te trata lo que le da la gana. Y antes yo veía el racismo social más que ahora, de verdad. Porque aquel momento también no entendía uno lo que con mi mente ahora como es no lo estaba, porque era un niño que el mundo me daba igual. Cualquier cosa que dice me enfado. Y después de eso, empezando a diferenciar las cosas, porque cuando empezamos a estudiar bastante, conocemos desde el sindicato, me enseñó muchas cosas. Cuando sabemos qué es el racismo institucional, el racismo social, y ya podemos distinguir las cosas. Porque yo muchas veces les digo, el racismo, si fuera un árbol, el racismo institucional es las raíces. El racismo social es la hoja. Tarde o temprano se cae. Y se seca y se cae porque había mucha gente que eran malvados, que eran diciendo lo que le da la gana, porque no tenía conciencia de lo que estamos viviendo. Pero cuando le empezando a descubrir, ya tener la empatía por compartir-nos per entendre-lo, per veure les coses com va.
És per això us ho explicàvem abans, que es crea aquest sindicat popular de venedors ambulants de Barcelona, però també es crea una marca, la marca Top Manta. ¿Cómo se crea esta marca?
Bueno, la marca la creamos de 2016, porque la Top Manta le hemos creado desde el inicio. Fui Lamin, que estaba colaborando con un señor, y hasta que sacamos la marca. Aquel momento yo no estaba bastante vinculando, hasta ahora, como yo con mi trabajo estoy vinculando bastante, hasta soy el presidente, pero yo soy voluntario. del sindicato, todo lo que hago lo hago como voluntario. Y porque el resto, con mi trabajo, yo trabajaba en el campo y fui en el campo trabajando, a veces a santo, ellos, quien la maneja bastante bien es el Lamin. Y después de eso, hemos creado la marca Top Manta, creamos nuestro propio diseño del otro logo. El logo, si la ves, ya ves tres olas diferentes. Si hay un ángulo que le ves, uh-huh, es como el mar, porque no podemos olvidar nuestro pasado, porque hemos llegado en el mar. Uh-huh. Por eso hacemos la ola como mar. Pero un ángulo, si le veas como si fuera una patera. También no olvidamos que venimos del patera, por eso lo hacemos eso.
De fet, Dauda, déjame decir que desde la presidente de Top Manta, sí, me decías,
sí,
como presidente de Top Manta, tenéis un poco de mala leche. Tenéis... ¿Por qué lo digo?
Sí.
Perquè les noves bambes, sí, de les quals ens parlava ara en Dauda, sí que tenen un eslògan com a frase, que és este it's not about just doing it, mm, it's about doing it right.
Sí.
Això ens recorda a Nike. ¿No?
No.
¿No va por aquí la cosa?
No. A ver, el zapato lo hicimos porque queríamos vincular dos culturas diferentes para demostrar que nosotros tenemos nuestra propia cultura, pero no significa que estamos negando la cultura de aquí, la realidad de aquí. Uh-huh. Por eso lo pusimos como dos diferentes. El talón es para andar en Barcelona, uh-huh, en la carretera, en el frío y todo. Pero el dibujo, si la ves, la tela, la hicimos como tela de africana. Por eso decimos, vamos en junto, la llamamos así, under them. Under them es vamos junto. Uh-huh. Pero nadie puede ir dejando otro atrás. Tenemos que ir en junto, por eso le digamos under them. Uh-huh. El under them es como vamos junto. Si... Mi padre siempre me decía eso cuando era pequeño, pero no lo entendía bastante bien. Y me dije, las arañas, cuando se juntan, pueden matar un elefante. Y le dijo, padre, ¿qué dices? Y me dije, tú no sabes lo que te estoy diciendo. Pero ahora sí que me di cuenta lo que me estaba diciendo mi padre. Si unamos, podemos luchar, seguir adelante. Cualquier obstáculo que está delante de nosotros, lo podemos derribar. Pero no significa que juntamos nosotros solo y dejando a los ciudadanos y ciudadanas y la gente que quieren ayudar. Porque eso es tener un vínculo muy grande y muy fuerte. Porque desde el inicio del sindicato hasta ahora, siempre tenemos ese vínculo.
Ara ens ho deia en Dauda Dieye, que la Unió fa la força en aquest, sí, sentit i que, per tant, han creat aquest Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, també aquesta marca Top Manta, doncs per unir forces i en sortir-se'n de tot plegat. Jo em quedo molt d'aquesta conversa amb aquest Espanya no es pot treballar sense papers, mm, i no pots tenir papers si no treballes. Dauda, ¿dónde conseguimos estas bambas?
En la tienda en Den Roig número 13. Estamos en la tienda Den Roig número 13. Y estamos en plataforma también, en tienda online, que está en online, tiendatopmanta.org. Si lo pones, te saldrá todo allí y puedes pedirlo. Y te lo enviamos. Y también, si quieres verlo en físico antes, puedes venir en la tienda.
De veritat, mireu que aquestes bambes valen molt la pena, no només això, sinó que a través del sindicat, em sembla que també hi ha loteria de Navidad, hacéis un montón de actividades, aneu buscant perquè val molt la pena. Dauda Dieye, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre d'aquesta marca Top Manta. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la caravana.
A ustedes por invitarlos.
Un abrazo.
Que eso es lo que más que necesitamos porque, como digo siempre...
Que se oiga la voz, ¿no?
Sí, que se oiga la voz porque es lo más importante, vinculamos. Y lo que, el favor que nos ha hecho es demasiado grande. De verdad, es un favor muy grande. Quizás que nunca la gente que escucha ese radio, algunos que nunca han sabido el sindicato, pero gracias a ustedes hoy lo saben y descubren quién somos y lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, de verdad, que vaya muy bien.
Gracias.
Doncs nosaltres que aparquem aquí, apaguem motors i deixem descansar la caravana, això sí, fins dilluns, que us esperem, com sempre, a les 3 de la tarda per començar nova ruta. Mentrestant, gaudiu de la vida sense fre de mà.